Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
França, recordeu que ahir va arrencar el Tour de França, encara no és en territori francès, no ho serà avui tampoc. Ahir va arrencar Bilbao amb espectacle i amb drama també, amb victòria d'Adam Yates, atac de Pogacar i abandonament d'Enric Mas.
El mallorquís va trencar l'escàpula dreta al caure en un descens i ja no va poder acabar la primera etapa, on dels directors del Movistar, Sebastián Unzué, va explicar a Televisió Espanyola que sense Enric Mas l'equip espanyol es queda sense opcions a la classificació general.
Hemos venido a pelear, de una manera u otra habrá que seguir dando guerra y pelear por la carrera de otra manera.
Sebas, el equipo de Movistar tenía pensado una segunda opción o una otra opción por si no salía lo de Enric.
No, de momento aquí veníamos con Enric a hacer la general y esa era la primera opción y única opción para la general.
El britànic Adam Yates va guanyar la meta de Bilbao jugant-se el triomf amb el seu germà Simon. Adam Yates és el primer líder del Tour 2023 i Tadej Pogacar, company d'equip, va esgarrapar 4 segons a Jonas Vingegaard amb la bonificació de la tercera posició. Avui segona etapa de 209 quilòmetres entre Vitòria i Sant Sebastià amb un port de segona categoria, el de Jaizkibel, a menys de 20 de l'arribada.
I en el dia que avui també és dia de motor, amb la cursa del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que serà a les 3 de la tarda.
I amb Max Verstappen com a gran favorit a la victòria, arrencarà des de la pole i ahir ja va guanyar la cursa sprint per davant del seu company de Red Bull Sergio Pérez i del madrileny de Ferrari Carlos Sainz, que va acabar tercer i que també té la tercera posició de graella per la cursa d'aquesta tarda. Fernando Alonso, cinquè ahir, arrencarà setè amb Aston Martin i l'equip barceloní FR Moto, amb els pilots Daniel González, Jacopo Cretaro, David Sanchís i Pedro Rodríguez, lidera les 24 hores de motociclisme de Catalunya, que s'acabarà al migdia, per tant li queden 3 hores amb 16 voltes d'avantatge sobre els segons.
Va, i acabem amb un parell de punts de bàsquet, Quim.
Albert Cots és el nou president interí del bàsquet Manresa, després de la dimissió ahir de Jordi Serracanta, i la selecció espanyola sub-19 jugarà aquest vespre a les 8 contra França a la final del Mundial Júnior, que juga a Hongria després de guanyar ahir de 32 Turquia semifinals, 83-51.
Gràcies, Quim, fins ara.
Bon dia.
El meu orgull més gran és haver educat el meu fill en la tolerància i veure com els més joves continuen una lluita que vam començar fa molt de temps.
El meu orgull més gran és l'exemple que he rebut del meu avi.
Aquest 28J celebrem l'orgull de totes les persones que ens han guiat fins aquí. Dia Internacional per l'Alliberament LGBTI+. L'orgull més gran. L'orgull que ens fa créixer. Generalitat de Catalunya.
Descobreix la Catalunya del 1871-72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénon.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que ens revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénon. Del 8 de juny al 3 de setembre al centre KBR Fundació Mafre. A tocar de la Torre Mafre.
Vine al Vijars Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijars Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicent en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Vine al Vijars Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijars Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
RAC+1, podcast.
RAC+1 presenta Crits.
el podcast d'investigació criminal que ha fet història, destapant qui va matar a Kennedy.
El segon impacte que va directament al cap ja el va disparar a placer la Jacqueline, la dona, aprofitant que estava ajudant el seu marit que es queixava del primer impacto,
o descobrint com va morir Antoni Gaudí. Crits, un podcast que posa foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I els divendres, la resolució al versió RAC1.
RAC1. Tots som
un. Amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per joves d'1 a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per a cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ara són les 9 i 5 minuts. Hora de posar en ordre els papers informatius en un diumenge 2 de juliol que, com us dèiem, hem decidit moure'ns, fer una mica de ruta pel país i ens n'hem anat força lluny d'on és l'estudi de RAC1, des de Barcelona. Ens n'hem anat fins al Pirineu, a Esterri d'Àneu, una de les ciutats més boniques que hi ha aquí al Pallars Sobirà, on a partir de 11:15 del matí començarem a xerrar de la zona, que té una càrrega identitària, cultural, lingüística poderosíssima, atàvica, gairebé diria, telúrica, i que d'alguna manera anirem parlant al llarg del matí. Deixeu-me saludar una persona que coneix bé el Pirineu, tot i que no aquest cantó, sinó més l'aragonès, com és la Milagros Pérez Oliva. Com estàs, Mila? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Quina enveja. No puc
home,
estar aquí dalt.
Hosti, estem amb una temperatura tan esplèndida. Espera, que sí. Tinc aquí el Martí Oliveres. Hola, Martí, bon dia.
Bon dia a tothom.
Ara mateix saps a quina temperatura estem per aquí, per Esterri?
Sí, 11 graus.
11 graus, què us sembla? Estem a meitat de la temperatura a Barcelona, em sembla, perquè són 23-24, doncs que ho sapigueu, que aquí s'està la mar de bé. Deixeu-me saludar també la Tània Tàpia, que crec que és a Madrid. Què tal, Tània, bon dia?
T'equivoques, a la Costa Brava. Mira, ja quan comença l'estiu a Madrid m'enganxes poc. Jo, sempre dic que soc madrilenya de setembre a juny, però després de Sant Joan fujo tot el que puc.
Ah, sí, eh? Ara ja està, eh? Ara ja et quedes a
l'any. Ara ja està. És que, no, vaig i vinc perquè encara treballo, però vull dir que els caps de setmana són molt complicats a Madrid. Aquests 11 graus que has dit, i ostres, que els enganxés.
Què et sembla? Va, i també deixa'm saludar el Manel Manchón. Com estàs, Manel? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Sembla que se sent un barco.
Quina enveja, sí.
On esteu?
Ah, ara sí, no?
Ara,
digues que...
Era la Tània, que a la teva zona hi havia un barco, o hi havia un barco o algo?
Pot ser, m'he silenciat per si de cas.
Mare de Déu, senyor. Avui això serà tremendo, eh? Què dius, Manel? Perdona.
No, deia que la Tània fa bé perquè Madrid ara és quan es complica més, perquè fa una temperatura molt alta, però a més molt seca, que els que són, diguéssim, com a mínim de Barcelona, no sé si ella l'aguanta, però jo l'aguantava malament a Madrid.
Que és com tenir un ventilador encès tot el dia, tens com un ventilador d'aire calent que no para mai, dia i nit, llavors és força desagradable, sí. Sempre diuen allò de no et poses a l'ombra, ara el Martí ens estarà escoltant i dirà què diuen aquests, no? Però diuen no et poses a l'ombra, passa l'aire, no sues, no hi ha tanta humitat, ja, però quan tens un ventilador de 40 graus a la cara dia i nit, ja et dic jo que també molesta.
Déu-n'hi-do. Escolta, i deixa'm saludar també el Francesc Canosa. Com estàs, Canosa? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
La nostra relació és impossible, ho veus, no?
Bueno, o sigui, a més, estàs a la meva segona pàtria.
Clar.
És que el Pallars és com la meva segona casa.
De fet, sí,
totalment. Mira, des del 2005, que ja vaig fer un llibre sobre la loteria de sort, he estat corresponsal dels diferents mitjans a la zona, als estius estic a sort, m'ho conec com el palmell de la mà, qualsevol,
sí no?
He fet la transhumància, tot el que tu vulguis, tinc molts amics, tot tot. De fet, estic molt a prop teu, anímicament i espiritualment, tot i que físicament estic a la Diagonal.
No, és increïble, perquè amb el Canosa, o sigui, a la que el saludo, o ell és a Comarques de Lleida, i jo a Barcelona, o al revés, com és el que està passant ara mateix. O sigui...
Es diu el misteri de la Santíssima Trinitat.
Efectivament, Clark Kent i Superman.
Això mateix.
Bueno, mai coincidim al mateix lloc, exactament. Escolta, us volia començar de seguida, parlarem de la resta de qüestions d'actualitat, però aprofito que hi ha la Mila i el Canosa i que coneixeu bé els Pirineus. He de dir que, Canosa, ahir vaig tenir el privilegi de veure una cosa que no havia vist mai encara, i Mila també, que són les falles.
Sí, sí.
Em van insistir molt perquè aquí imagino que la gent en fi, del poble és d'alguna manera també forma part del caràcter d'una certa privadesa, dir no, però bueno, pensa que aquesta falla que has vist és petitona i tal, però per mi l'impacte va ser fantàstic, o sigui, les falles, la baixada de les falles, que té dialèctica de foc, que té diàleg amb la muntanya, que abans intentava dir a les 8 del matí de forma no gaire reeixida que ahir que tothom estava pendent de Twitter i de les xarxes socials, la magnífica xarxa social és aquesta.
Sí, a veure, el tema de les falles per mi ha sigut una sorpresa tremenda, perquè jo quan vaig venir aquí a Catalunya de seguida em vaig assabentar que hi havia hagut una tradició que es deia les falles i que hi havia alguna recuperació. Després es va anar actualitzant i recuperant a molts llocs i no coneixia que al meu poble s'havien fet falles.
Ah, sí, també, eh?
I ara s'ha recuperat 10 anys, fa uns 10 anys o així, al municipi de Saúm. No és exactament el meu nucli, que és Eriste, sinó el del costat, per Sant Joan, cada any es fa. I té un èxit aclaparador, sobretot per la participació tan gran dels joves i dels nens. S'ho han pres com una cosa d'identitat, de unes tradicions que tenen sentit per ells, perquè és una tradició com molt... és la celebració del solstici, no? I està molt arrelada a la natura, i és una celebració de vincle amb la natura, i és fabulós.
No, i he de dir una cosa, que visualment, poèticament, estèticament, sí, és preciosa, és aquesta serp de foc que baixa per la muntanya, i que en realitat són aquests veïns que estan carregant aquestes torxes, en alguns casos, aquestes falles, en alguns casos molt pesants. Ahir em deien que la més gran pesava 50 quilos.
Que saps pensar, de què la fan aquí? Perquè el meu país es fa d'escorça d'albà, que és una escorça que dura molt el foc, i després, per cert, en una exposició que vaig veure sobre l'home d'Oci, una de les coses que portava era escorça d'albà per transportar el foc d'un lloc a un altre. I llavors, imagina't si això és ja antiquíssim, no?
Sí, sí, ancestral completament. Què deies, Canosa?
Bé, és que esteu a la terra mítica, mitològica. És que aquí, bueno, després en Pep Coy crec que us en parlarà, que és el gran col·leccionista. És la mitologia és l'explicació del que no té explicació, i per tant, abans aquí el Pallars, jo que me la conec també força, doncs quan neva bé era un càstig diví, i després, diguem, neva ser or blanc amb la neu, i per tant, tot, qualsevol cosa, el que tu vas veure ahir és un diàleg amb la natura. Les torxes són signes de puntuació, és a dir, és que aquí abans has dit una cosa que et dono, diguem-ne, un positiu. Estàs a un tros del país, no estàs al territori, això és un país.
Correcte.
I estàs al país, diguem-ne, jo sempre, és fascinant la història, aquí sé que és un joc de trons, Hug Roger, el comtat de Pallars, estàs en un lloc que ha estat allunyat pràcticament fins a mitjans del segle XX de la modernitat. La geografia física mane, tothom ha tingut que parlar, dialogar, xerrar amb la natura d'una manera que a les ciutats, o és igual, o a la plana no s'ha parlat. Per tant, aquestes forces, aquesta mitologia, aquest joc de trons natural, aquí que crec que quedes empetitit, absorbit, però alhora no quedes negat, sinó que tens el teu jo amb la natura, amb tot el que veieu, amb el verd, amb el blau.
I que és una... Perdona.
No, digues.
No, que és una relació completament diferent, la de la gent que ha nascut a les muntanyes i que ha viscut les muntanyes, i sobretot de la cultura anterior, diríem, les generacions dels nostres pares i els nostres avis. La relació amb la muntanya és de molt més respecte i molt més, diríem, sotmetiment a les condicions adverses, perquè són condicions de supervivència molt adverses. Ara tenim calefacció, ara tenim cotxes, ara tenim moltes coses que es fan la vida i ens permeten superar això. Però jo recordo com passaven a França els meus besavis i els meus avis, i era una travessa perillosa, perquè es feia per ports d'altíssima muntanya a 2.500-3.000 metres d'alçada. I per tant, això, els pics són això. Llavors sempre ens preguntàvem com és que van haver de venir els francesos i els alemanys i uns altres allà a finals del segle XVIII, el XIX, a conquerir les cimes, perquè la gent no pujava a les cimes. Per què ha de pujar la gent de la vall a la cima, que és posar-se en perill? En realitat, i això ho va explicar molt bé Unamuno en un viatge que va fer al Pirineu, va fer després un text molt, molt simpàtic, molt, que a mi m'agrada molt, que diu, perquè la gent de la vall viu arreplegada a la falda de la muntanya, al lloc més arrecerat possible, protegint-se dels vents, dels turbons, de tots els perills que poden venir, perquè tots els que hem estat a la muntanya sabem que en mitja hora es pot desencadenar una tempesta terrible, i no tenen aquest afany de conquesta de la muntanya, perquè la muntanya és seva, són ells i la muntanya, ells viuen als conillers, per entendre'ns, als caus de les muntanyes, intenten posar els pobles en el lloc més assolejat, més protegit, etc. No? En canvi, la mentalitat aquesta de pujar a la cima és molt urbanita, és molt de la mentalitat també romàntica, no? Del conquerir el vas domini que tinc a la vista a sota els meus peus, sí, que és diferent.
Sobre això, si em permeteu, esteu en un lloc on jo he de fer una recomanació absoluta i total d'un dels millors llibres de la literatura catalana que s'han publicat en els darrers anys, que és Cor Pirinenc, de Lluís Calvo, que és una autèntica road movie en vers, des de Benasc a Cap de Creus, i en Lluís Calvo té els seus orígens per part, diguem-ne, materna, Esterri d'Àneu, i per tant hi ha molts versos. És una meravella, és, diguem-ne, és un Jacint Verdaguer Reloaded, vale? Perquè, diguem-ne, és, no? al final el Kilian Jornet era Jacint Verdaguer, perquè de fet a les muntanyes, als Pirineus on esteu, són l'avantguarda. Hi ha un fenomen que a mi m'interessa molt, les primeres grans migracions, diguem-ne, són de la gent dels Pirineus, ja del segle XIX, ja no, el Canal d'Urgell el van construir molta gent que van baixar. Clar, no, però per exemple, tota la gent que va venir, diguem-ne, després a mitjans per la duresa, per la dificultat, ja, diguem-ne, a mitjans del segle XX, que la gent fugia, aquest èxode, doncs són dels Pallars, etcètera, molts grans empresaris, Pedra Picada, Roca, Granític, són del Pallars, podríeu fer la llista, i per tant són l'avantguarda també en aquest sentit. Però, sisplau, us recomano que esteu a Esterri, que és a Cor Pirinenc, que és una meravella, un dels cims literaris de la nostra literatura dels darrers anys, del segurament un dels millors poetes que tenim actuals i vius, que és en Lluís Calvo.
Deixeu-me dir només una cosa sobre això que estàveu dient, que m'ha agradat moltíssim tot. Dic que la sensació que fa l'arribada d'aquí, entre altres coses perquè és una zona tristament desconeguda per una part important del país, és que efectivament, una mica com deia el Canosa, aquí contra la natura, o sigui, la natura no se la domestica. Mm-hmm. Aquí convius. Ets el company de pis, en tot cas. Però no, aquí no la pots dominar. No? I d'alguna manera això, que és un aparent inconvenient al llarg de la història de les persones que hi han viscut, no? perquè et complica la vida, és obvi que et complica la vida, mm-hmm. Alhora també és una gran aliada. S'ha convertit en l'aliat, la vacuna contra la uniformitat. O sigui, ho dèiem també quan entràvem amb l'equip, no? Que deies la percepció que aquí les coses són reals i no s'han deixat vèncer per aquesta idea uniformitzadora que es viu a tot arreu, no? Precisament perquè la pròpia natura ho ha protegit, no? La dificultat d'arribar-hi, de les comunicacions, etc., doncs fan que determinades coses continuïn vivint malgrat el pas dels anys i del temps, no? I això, des del meu punt de vista, el fa un dels llocs més interessants que tenim a Catalunya, de veritat, i certament desconegut, sense cap tipus de dubte, no? I que explica aquesta càrrega cultural, identitària, atàvica, telúrica que té aquesta terra. De veritat que és molt, molt, molt impactant arribar-hi. És així la percepció que fa.
D'aquí la metàfora de lo de l'os,
Mm-hmm. Ah, sí,
l'os, que és un tema que he seguit jo també, bueno, jo també vaig anar a buscar l'os fa molts anys, no? Llavors, l'os jo crec que és un dels interrogants plantat, clavat al país, on està precisament això que tu estaves dient, no? És a dir, això és casa de l'os, o sigui, uns defensen que això és casa de l'os, d'acord? I els altres diuen, no, a l'os, allò que deies, no? Vull dir que hi ha gent que al final, és a dir, es pensa que, diguem-ne, que muntarà escoles de P3 per l'os o que els hi donarà menjars amb vull dir, que aquí, és un...
menjar,
Sí, sí, no.
Canosa, o sigui, deixant menjar per veure si apareix l'os,
Això és una barbaritat,
I si entres, amb el tema del ramat, jo que he fet la transhumància, que, per exemple, esteu més per sobre, però a la vall d'Àssua, que és una de les valls més precioses, més incògnites que es fa la gran transhumància catalana, que jo la vaig fer, diguem-ne, amb més de 5.000 bèsties en moviment, doncs també teniu totes aquestes coses. Hi ha una conflictologia, eh? És a dir, tu apuntaves una cosa, que és veritat que aquí tot és real, tot és natural, aquí no hi ha el 3D és la natura, però sí que és veritat que hi ha una zona de conflictologia. Parlaríem de coses des dels temes immobiliaris, parlaríem també de tots els plans que hi ha d'energies dites alternatives, és a dir, parlaríem també de molts models, que per a mi és molt interessant. Jo sempre acabo dient, si permeteu, que la pel·li Alcarràs és un rèquiem, no és el futur, però sí, en canvi Suro, que manifesta el conflicte, sí que és el futur. I, per exemple, el Pallars, també, des d'aquest punt de vista, deixant estar tota aquesta part, és una de les zones més interessants, perquè precisament com que és verge, i està per descobrir, està per ocupar des de tots els punts de vista, no només físicament sinó també mentalment.
Però és depredadors.
Bueno, depredadors no físics també, sinó mentals.
Sí.
Vale? Que els hi ensenyen com han de fer les coses. I ho dic pel tema de l'os, ho dic pel tema de les ovelles, creure, no? Allò que sempre dic, que al final l'os és allò de dir, és un amiguet, no? Diu, no, perdoni, l'os, si el veus, se'l fotrà viu, l'os.
Els depredadors del segle XXI són aquells que estan en un despatx preveient on poden fer el gran negoci. Això són els depredadors.
Les 9:20, després en parlarem més i xerrarem d'aquesta qüestió i en fi, coneixerem moltes històries, molta gent, moltes llegendes de la zona també per fer un petit homenatge també al Pallars i en concret a Esterri d'Àneu. Però abans, deixeu-me explicar dues coses. Una, que tenim notícies des dels Estats Units que 4 persones han mort i una trentena han quedat ferides en un tiroteig massiu, una altra vegada als Estats Units, en aquest cas a Baltimore, a l'estat de Maryland, una zona on s'estava celebrant una festa amb centenars de persones. La policia nord-americana acaba de confirmar que es tracta d'un tiroteig massiu, tot i que de moment no es tenen més informacions del tirador. Per tant, no sabem si ha estat arrestat, detingut, identificat. En tot cas, ja hi ha 4 víctimes mortals i una trentena de ferits a l'espera de que pugui ampliar-se aquesta informació. Deixeu-me dir que sobre això, i connecta amb un tema del que volíem parlar ara mateix amb un dels nostres grans experts digitals, hi ha gent de Baltimore, dels Estats Units, que s'estan queixant en les últimes hores que precisament en el moment que més ho necessiten, que és el moment en què hi ha una emergència com la d'un tirador disparant en una festa pública, Twitter, com que ha limitat la possibilitat de llegir missatges a 1.000, doncs alguna gent s'ha quedat sense tenir accés a aquesta informació, no? És una de les notícies que van afectar molta gent, que ahir a la tarda estava revisant Twitter i de cop li va sortir aquest missatge estranyíssim, estrambòtic, que deia, a veure si ho trobaré, la literalitat de la cosa, era: s'ha excedit el límit de ràtio. I van dir, com? Què vol dir això? Doncs és el nou invent d'Elon Musk per allò que en diuen monetitzar, per treure negoci de precisament la xarxa social, és que o pagues o tens un límit de 1.000 tuits al dia per veure. Deixa'm saludar a aquesta hora del matí el Genís Roca. Què tal, Genís? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
És el nostre expert digital i l'home que millor ens assenyala les coses que passen i per què passen. Et va sorprendre que en un altre vaivé dels habituals d'Elon Musk, des que va fer-se amb Twitter, decidís que posarà límit al consum de Twitter?
Sí, clar que em va sorprendre. Crec que va sorprendre a tothom. A més, aquest home, entre que ho pensa i ho executa, no passa massa temps. Vull dir que no sé jo...
La sensació és aquesta, sí.
Estàvem acostumats a empreses que fan anàlisis i prospectiva i no sé quantes coses més per acabar fent una prova pilot i després un desenvolupament, i en canvi aquí aquest és pim-pam.
Era una decisió, per tant, que no era previsible, que a mi m'ha generat molts dubtes, perquè un dia ho parlàvem amb la Tània Tàpia, que de fet ara, si ens està escoltant ara mateix, també des d'aquest punt de vista, ens vas dir, és que jo sense Twitter, igual una part important de la meva feina se'm va fer punyetes, perquè...
Completament, i amb aquests límits, a més, és que els periodistes podem consumir 600 tuits en 2 hores. És que, bueno, ara ho aclarirem, suposo, què és consumir el tuit, si és entrar, llegir-lo, interactuar, és a dir, aquest còmput quan comença a sumar, que això també és la part interessant.
No, en el món dels mitjans de comunicació el canvi, l'entrada, aquesta decisió d'Elon Musk pot ser de veritat que pot ser dramàtica, perquè ja no és que depenguin els mitjans de comunicació de Twitter, però sí que ens havíem acostumat a tenir una interacció molt habitual amb d'altres mitjans de comunicació, d'altres periodistes, amb informació, a connexió amb determinada gent interessant, i que de cop, si es limita, doncs tindrem problemes, no? Què creus que hi ha al darrere, Genís, de la decisió d'Elon Musk?
A veure, això va començar ahir a les 7 de la tarda, hora americana, val? Vull dir, ens hem de situar en el seu calendari. A hora de Califòrnia, això va començar a les 7 de la tarda. Tenim 9 hores de diferència. A les 7 de la tarda ell va avisar que la gent que no paga només podria veure 600 posts al dia. I és que si paguen en podrien veure 6.000. A les 9 de la tarda ja va dir que ho havia pujat a 800. I a les 12 de la nit ja va dir que ho havia pujat a 1.000. 1.000 sí, si sí. No pagues, 10.000 si pagues.
Correcte.
I ara, a la 1 de la matinada, hora americana, i a les 7 del matí, també hora americana, ha canviat d'argument. I el que està dient és que el motiu de posar aquesta limitació és que hi havia massa gent addicta. I ara a les 7 del matí ha fet un missatge dient deixeu el telèfon i estigueu més amb la família, que esteu aquí tot el dia enganxats.
És extraordinari, que el president d'una companyia que suposadament, des del seu punt de vista, crea addicció, el que fa és limitar-ne l'ús voluntàriament,
No, i a més diu no estigueu tant al telèfon, i ell no para. A les 7 de la tarda, a les 9 de la tarda, a les 12 de la nit, a la 1 del matí, a les 7 del matí... A veure, però crec que nosaltres tenim tots plegats la tendència a pensar que aquest home està boig. I crec que em resisteixo una miqueta a pensar-ho. No s'arriba tan lluny siguem boig. Pot ser malparit, o pot ser una mala persona, però tonto poder no ho és. Aquest senyor ha agafat una empresa que estava perdent calés a Manta, que perdia milers de milions de dòlars cada any, i crec que s'ha decidit a fer-la rentable. I, evidentment, una cosa que perd milers de milions de dòlars a l'any, si la vols convertir en rentable, has d'haver canvis. I crec que ho està fent. I sospito que li podria sortir bé. I llavors, això modifica la natura del servei i modifica la natura de Twitter? Sí, però és que la natura que tenia Twitter no era rentable. Llavors, ell l'està canviant. El que passa és que nosaltres veiem Twitter com un servei públic que s'ha de prestar i ell ho deu veure com una empresa que ha de ser rentable.
Correcte.
I aquí en algun moment hi haurà alguna cosa que no ens agradarà. Jo crec que això està passant. L'altra cosa que està passant és que aquest senyor fa allò que diuen en els manuals. Ara es parla molt d'organitzacions àgils, es parla molt de equivoca't ràpid. A totes aquestes escoles d'emprenedoria i les escoles de negoci es parla de que la burocràcia mata la innovació, etc. Ostres, va com una bala. Que no sembli que en parlo amb admiració, perquè penso que és una persona ideològicament molt perillosa, però executivament crec que és a manual. Crec que fa el que diuen els manuals, que és liderar, provar ràpid, rectificar, va començar amb 600, ara ja va per 1.000, i l'altra cosa que fa, que aquesta sí que crec que és valuosa, és que dona la cara, i la fa i ho explica. No s'amaga amb tercers, etc. Per tant, calla que no sigui el paradigma de gestió de la qual se n'ha parlat tant, tot això de les organitzacions àgils. El que passa és que ho està fent amb una empresa que estàvem acostumats a fer-la servir lliurement, i tot sembla indicar que ara deixarem de fer-la servir lliurement. Si el que volia era que un periodista de RAC1 pagui, ara està més a prop que abans.
Sí, sí, això certament. I potser sí que s'ho ha de plantejar els mitjans de comunicació a pagar per fer servir aquest servei, no? Tot i que podríem debatre'l, no? Perquè en el fons Twitter es beneficia també dels mitjans de comunicació que hi pengen la seva informació, no? Per tant, és tot un revolutum. Però aquí em sembla molt interessant... Bueno, dues coses, Genís. No sé si hem aclarit què vol dir veure tuits.
O sigui, no està clar.
No està clar.
No està clar, perquè quan tu estàs a Twitter i vas fent scroll down, vas fent lliscant
la pantalla
avall, i allò que fas que fas amb el dit trrr, i fa rrrr, sí. I n'han passat 15, allò compta?
Sembla molt gros que compti això.
Sembla... No ho sabem. Hi ha molta gent preguntant-ho. No està clar. Però el que sí crec és que si ell no tenia una idea de com s'ha de fer servir aquesta xarxa i per què ha de servir aquesta xarxa, i si ara fent això troba que s'ha equivocat, rectificarà. Sí. Insisteixo, que no sembli que l'admiro, perquè insisteixo que penso que és un personatge molt perillós, però no per això. No és perillós perquè vol fer rentable Twitter, és perillós perquè té eines socials a les que ell posa tecnologia. T'ho diré diferent. Em sembla que és un enginyer arrogant. És a dir, és una persona que domina la tecnologia i té una certa supèrbia i amb algunes coses socials crec que anava a dir que és curt, té dèficits, no? És com, saps aquells autistes que tinc aquesta sensació, pobre tio, no el conec, però sí. Tinc la sensació de que té de que té una supèrbia tecnològica que el fa menys tenir coses que no tenen a veure amb la tecnologia. Però com a executiu i com a empresari, calla que no sigui molt eficient.
Sobre el tema del negoci com a tal, és cert que Twitter perdia milions i continuava perdent molts calés, no? Aquí sempre hi ha aquell debat, és una màxima, no? Que normalment quan un servei és gratuït, en realitat el client no és el qui està rebent aquest servei, sinó que passa a ser el producte, no? Allò de que el que està fent servir el producte Twitter, en aquest cas gratuït, ell passa a ser producte que és venut a tercers, en aquest cas a empreses, a través de comercial, no? Ahir vam tenir una cosa molt curiosa a la vegada, que és mentre Twitter estava dient busquem un model de negoci en què el que de moment era gratis ara deixarà de ser-ho, a la vegada a Twitch hi havia un senyor que es diu Ibai Llanos que rebentava l'stream posant 3,3 milions de persones i veient allò de la boxa, aquelles coses estranyíssimes que hi ha una generació que no entenem però que tenen un èxit enorme, no? Clar, si això fos així, Twitter seria, no sé si la primera, però una de les primeres grans xarxes socials que decideixen que el model de negoci passa perquè la gent pagui per fer-ho servir.
Bueno, hi ha televisions de pagament i televisions d'accés lliure. Tu pots mirar Televisió Espanyola o pots mirar Netflix. Una és a pago, l'altra no. Però fixa't en una cosa. Amb aquestes eines digitals que ara ens estan ocupant, hi ha algunes que entenem que són d'un tipus. Per exemple, tu no creus que hi ha una diferència entre el correu electrònic i Facebook? Facebook ho consideres complementari, accessori. En canvi, el correu electrònic és crític.
Sí, sí.
Però tu coneixes gaire gent particulars que paguin el correu electrònic?
Ningú.
Sí, la majoria de la gent té el correu electrònic de Google i dona per suposat que és gratis. Però si ara Google demà fes un comunicat dient 100 mails, si en vols fer més has de pagar. Com? Saps el pollo que es munta? No? Llavors, hi ha eines, com ara, per exemple, Facebook, que nosaltres entenem que estan sota una lògica comercial i hi ha, que es diuen, per exemple, el mail de Google, el Gmail, que, ostres, ens n'hem oblidat que estan sota una lògica comercial. Llavors, per alguna raó, nosaltres havíem associat Twitter més a la família del mail que a la família de Facebook. I per nosaltres Twitter era infraestructura digital. No una opció, sinó infraestructura. És infraestructural, com el correu electrònic. Doncs mira, correcte, resulta que no.
Sí, sí. No sé si algú dels que sou presents de la Mila, de Tania, el Manchón o el Canosa, li voleu fer algun comentari o alguna reflexió, fins i tot pregunten al Geni Roca.
Sí, jo li volia preguntar perquè una de les coses que va...
Tania, vaig... primer tu i després
sí,
Manchón.
Vull...
Això serà difícil, eh?
No, Genís, bon dia. Jo volia preguntar-te perquè és veritat que ara tu apuntaves al tema dels arguments, no? Ara jo també llegia aquest tuit que deia deixeu el mòbil, no amb la família. Primer va apuntar que era per un tema de seguretat, d'extracció de dades. Realment ha existit aquest perill de que les nostres dades estiguessin doncs, massa exposades i que això hagi portat a fer aquest gir? És una estratègia comercial. Ell també parlava d'uns límits temporals. Aquest temporal hem d'entendre en això que tu apuntaves, que si veu que li surt rentable i la gent comença a pagar, ho mantindrà i si no ho traurà, o és temporal perquè una escletxa de seguretat l'estan taponant? És a dir, com hem d'interpretar tot plegat?
No, a veure, evidentment no ho sé, però la meva intuïció és cert que començarà a haver-hi tecnologia explotant sistemàticament Twitter. Per exemple, si tu estàs fent una anàlisi de tendències o ara, per exemple, que hi haurà eleccions polítiques aquí a Espanya, tu podies agafar Twitter, volcar massivament les coses que havien a Twitter i interpretar quants tuits hi ha ara mateix a favor o en contra d'aquest partit, d'aquest tema, partits polítics interpretant estats d'ànim de la població respecte a un tema o un altre, analitzant fins a quin punt es parla més de l'atur que no pas de l'energia o del medi ambient, analitzant si la presència en els comentaris d'aquest festival de música són més alts que l'altre. Vull dir que hi havia molta gent creant negoci a partir de l'anàlisi del contingut que hi ha a Twitter. Jo crec que això, ell ha dit, si tu vols fer això, m'has de pagar. I el que ha fet ha sigut posar una tarifa. Estic segur que quan han posat aquest topall de 600 o de 1.000, han tingut en compte que gent normal, com els que estem aquí ara parlant, amb 1.000 van sobrats, i que el que està fent amb això és... perquè si ara resulta que no pagues, són 1.000, però si paguessis són 10.000. Jo no tinc ni idea de quants tuits mirava jo al dia, però estic segur que ells sí que ho han mirat i que... posant aquests topalls, el que estan fent és deixar fora del mercat, diguéssim, aquestes màquines, aquests robots, aquesta indústria que explotava la informació de Twitter. La meva intuïció és aquesta. I si en lloc de 1.000 al dia han de ser 2.000, te'n donarà 2.000, però en el que segur que deixa fora del mercat és aquesta màquina que analitza estats d'opinió de la població gràcies a Twitter.
Manchón.
No, jo el que li volia dir, Genís, és que deies, no sentiu que tinc admiració, vull dir que no, que i recalcaves molt, posaves molt l'accent en aquest comentari, que jo entenc, perquè jo estic amb tu, que el personatge no és massa, diguéssim, idoni per la defensa d'una democràcia liberal tal com l'hem entès fins ara, però sí que és veritat que des del punt de vista empresarial està fent el que caldria fer. Perquè
correcte.
Volia preguntar que, clar, que, per exemple, què passa amb WhatsApp? És a dir, perquè tenim la sensació que també en algun moment ens cobraran. Llavors, qualsevol servei que es faci... vull dir, està clar que després buscaran cobrar i que el primer que fan és agafar-te el desig de que ho necessites molt per després pagar per ell, no? Això es fa
el problema, Manchón, és que en el cas de Twitter,
empreses, no?
En el cas de Twitter em sembla que són 15 anys de necessitat que han creat. Vull dir que han trigat a plantejar la possibilitat de que s'havia de pagar.
Sí, però sí, això ja pensàvem que seria gratis per sempre, però no, volia afegir una cosa que jo crec que és clar que és important, que és que els mitjans de comunicació que alimentem Twitter, el que estem veient és que Twitter ja no és tan important, ni molt menys com fa uns anys, i quan veiem el total de per on entren les entrades de gent que llegeix els nostres mitjans, Twitter comença a representar menys d'un 5%, eh? Menys d'un 5% de les entrades que tenim en els mitjans. Això vol dir que haurà de saber molt bé el que fa el senyor Elon Musk, perquè ja pot haver un moment que no necessitem Twitter o que no serà útil per la majoria de la població, perquè realment qui utilitza o qui utilitzava molt Twitter és tota una comunitat de professionals de mitjans de comunicació, no les persones, diguéssim, que estan en altres professions, que bàsicament han utilitzat fins ara Facebook o que ara estan molt amb altres xarxes socials, com la part més jove de la població que segueix TikTok, no? Ho ha d'haver estudiat molt bé, eh? No sé si això li sortirà bé.
Sí, jo crec que té molt de risc. Si jo fos accionista de Twitter, estaria content o no? Amb aquesta mesura concreta, doncs no tinc ni idea, no soc accionista de Twitter. Però amb aquesta mesura concreta, no. Ara, en què el conseller delegat de la companyia o el responsable o el màxim accionista està obsessionat amb la rentabilitat, jo potser seria content.
Sí, puc fer...
Això és evident.
Mira, Genís, per mi hi ha un altre tema. Ara que Elon Musk ha posat de manifest que aquesta xarxa no és rendible segons els seus números i en les actuals circumstàncies, podríem plantejar també una altra cosa, perquè resulta que tant Facebook com Twitter, el 80% dels continguts que no són conversa, d'insultar-se o de fer una opinió, que són transmissions definició de continguts són continguts generats en els mitjans de comunicació convencionals, els tradicionals, que als que Elon Musk no se li ha acudit mai la possibilitat de remunerar-los, però ell viu de l'or que generen, del tràfic que genera, del contingut que generen els mitjans de comunicació. I aquesta economia de plataformes que consisteix en que me n'aprofito del que els altres fan perquè simplement he creat un transportista, sóc el transportista, me n'aprofito i me n'apropio dels guanys que pot tenir a través de la publicitat, ara resulta que amb la publicitat no en té prou i vol cobrar els usuaris. Doncs si ell cobra els usuaris i no en té prou amb la publicitat, que per cert, més del 80% del pastís publicitari que hi havia abans d'aparèixer les plataformes, ara està a les plataformes, a l'economia de plataformes, si ell es planteja que ha de cobrar els usuaris per aquest servei transportista que de fet fa, no hauríem de demanar-li també que remuneri els tomàquets que està transportant?
Sí, 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 però aquesta conversa, que em sembla molt interessant i molt pertinent, Milagros, és la que, com a conseqüència, té un canvi de model. Llavors, tu pots fer un canvi de model en què, si hi hagués més calés circulant, el podríem repartir. Jo, la meva intuïció és que la intuïció basada en sensacions, vull dir que es demano disculpes, és que Twitter acabarà pagant en els seus grans protagonistes en la generació de continguts. Però per poder pagar primer ha d'ingressar. Llavors, jo crec que està buscant consolidar les fonts de finançament per poder canviar el model. Que hagi fet això, com ho hem d'interpretar? No en tinc ni idea. Poder és pessimista respecte al nivell d'ingressos que considera per publicitat. Poder està explorant fins a quin punt això, perquè això és una altra cosa que es fa molt, de prova-error. Jo faig això, segons quin pollo tingui, ho trec, i aquest home és capaç de aquest home és capaç de canviar d'opinió avui és diumenge, dimarts, i dir, no passa res, ho deixo com estava. Funciona així, vull dir que no és... Sí. Igual que ha fet l'anunci sobtadament, pot dir tot el contrari d'aquí 48 hores. I aquest és el model de gestió al que no estem acostumats. Que és algú que pren decisions ràpides, observa el que passa, escolta, participa de la conversa, participa del debat i, si cal, després fa una altra cosa. Això ens sorprèn molt, però és interessant com a escola de negoci.
Anem acabant aquesta qüestió, Canosa, digues.
Sí, anava a dir una reflexió. Jo des d'ahir estic consumit i apagat permanentment, per tant no sé quants tuits, però estic off total, ja us ho asseguro, és a dir, estic aïllat. I per això faig aquesta reflexió i li faré una pregunta molt directa al Genís. I com que no sabem per on anirà això, tot i que em recorda un capítol de Succession que vaig veure ahir, és a dir, la situació d'ahir, que us ho recomano totalment, perquè és molt similar. La pregunta és directa. Això, Genís, a qui creus que beneficia? Hi ha alguna empresa que beneficia? Alguna plataforma? Perquè és evident que això tindrà unes conseqüències i que no les sabem, evidentment, però això ha de beneficiar algú d'alguna manera o una altra.
Sempre que tu tens una audiència en un servei i tu modifiques el teu servei, hi ha la possibilitat que part d'aquesta audiència vagi a un altre servei. L'alternativa a Twitter es diu Mastodon. Jo crec que Mastodon té grans virtuts i problemes d'usabilitat. Llavors, la gent enfadada en Twitter que vulgui anar a Mastodon també haurà de fer un esforç d'acostumar-se a fer servir una eina semblant, però que resulta que funciona diferent. La usabilitat, la manera de donar-se d'alta, la manera de... té unes diferències que fa que hi hagi gent que es lia. Però hi ha un comentari a Twitter, precisament, d'un usuari que es diu Oriol Díaz, que diu, bueno, també la premsa online havia sigut gratuïta i ara tota progressivament està posant murs de pagament. Hi ha una certa tendència, no?, en els serveis gratuïts de continguts a internet d'anar passant a pagament. Segur que La Vanguardia, quan va posar el mur de pagament, va perdre visites, però ho ha fet números i diu, és que és la manera de la viabilitat.
Sí, sí.
rendibilitat, que últimament estem dient rentabilitat i em sembla que ens estan renyant. Sí, sí.
No, ui, el Servei d'Assessorament Lingüístic de RAC1 s'ha començat a clavar forquilles al genoll quan ha començat a sentir la rentabilitat.
Fan bé.
Rendibilitat, perquè rentabilitat és això d'una cosa que és rentable, que es pot rentar. Bé, Genís, una abraçada ben forta, com sempre, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies, cuideu-vos.
3:15 del matí. Permeteu-me que, avui que som amb la Milagros Pérez Oliva, amb la Tania Tàpia, amb el Manel Manchón i el Francesc Canosa, passi un moment per París, on tenim la nostra corresponsal, la Laia Forés, que de nou ha viscut una nit de complicacions i d'aldarulls després de l'assassinat d'aquell jove a mitjans de la setmana, a principis de la setmana, per part d'un policia, de Nael, aquest jove de 17 anys, racialitzat, negre, i deien les autoritats, no sé si és així, Laia Forés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Que avui havia estat una nit una mica més tranquil·la, però les xifres que teníem no estaven malament. Gairebé, no sé si eren 700 o 800 detinguts diversos llocs de França.
Sí, la xifra és bastant elevada, no tant com ahir i abans d'ahir, però està elevada. El que passa que és cert que la majoria de ciutats la nit ha estat molt més tranquil·la. Per què hi ha tants detinguts? S'han fet moltes detencions preventives, detencions, per exemple, als Camps Elisis, on hi havia convocada una protesta. Es van detenir moltíssimes persones, però sense que hagués arribat a passar res. Persones que anaven, per exemple, armades amb diferents tipus de pirotècnia, armes, etc. Aleshores, s'explica aquesta xifra precisament doncs, perquè la policia va fer una feina més de control previ perquè la situació no es desbordés. Sí que és cert que hi ha hagut alguns fets puntuals greus. Potser el més destacat és un atac al domicili particular d'un alcalde, d'Elergos. És una ciutat que està al sud de París. En aquell moment l'alcalde no estava a casa seva perquè estava seguint els esdeveniments a l'Ajuntament, però hi havia la dona, hi havia els dos fills, que quan van arribar un grup de gent que va atacar la casa, el que van fer va ser sortir corrents i la dona ha resultat ferida i està a l'hospital.
De fet, no sé si la informació és correcta, però en algun lloc he llegit que havien encastat el cotxe contra la casa de l'alcalde, sí?
Sí, sí, un cotxe gran, imagineu-vos el susto que la família tindria perquè estaven dormint de matinada, i sí, el cotxe, diguéssim, encastat a la casa, i clar, els va despertar de cop, van veure allà la gent tirant coses i van marxar pel jardí de darrere a casa d'uns veïns on es van refugiar.
Mm-hmm. És una petita població o és un
té 25.000 habitants, té 25.000 habitants, és a dir,
no és un poble, sí.
No és un poble, exacte. D'acord. L'alcalde no és del partit de Macron, és de Les Républicains, la dreta tradicional, diguéssim, que era el partit de Sarkozy, però vaja, jo crec que aquí no té gaire importància de quin partit sigui l'alcalde, perquè com hem vist aquests dies s'han cremat moltíssims ajuntaments, hi han hagut atacs a ajuntaments de tots els colors, per tant no és un fet massa destacable.
Hi ha una cosa que ens deia Issamin Ahir, que ens semblava molt interessant, un dels grans analistes de qüestions com aquesta precisament, no? Que ens deia potser una cosa significativa que està succeint en França respecte a les banlieues del 2005, gairebé 20 anys després, és que no succeeix només a la banlieue de determinades ciutats molt concretes, sinó que està sent general a tot el país, però el país vol dir també ultramar, és a dir, que a la illa de la Reunió, que està a Madagascar, hi han revoltes contra els policies.
Sí, sí, sobretot a la Guaiana i a l'illa de Reunió. És a dir, és una crisi que les dues primeres nits sí que es va centrar molt en les banlieues, no a París, per exemple, a París ciutat estava tranquil·la. Marsella, la primera i segona nit, no va haver-hi pràcticament res, potser sí que en una part de la banlieue. Però ja a partir de la tercera nit va ser una generalització brutal a tot el país, no només a tot el país, sinó a les parts, diguéssim, que no són banlieues, els barris, podem dir, normals, no? És veritat que a París, el que hi ha hagut, sobretot, als centres són pillatges, és a dir, els violents han entrat a botigues, no hi ha hagut atacs, diguéssim, ni a persones, ni pràcticament podríem dir edificis, però sí que és veritat que, a diferència de la crisi del 2005, on la revolta es va centrar molt en la banlieue, aquí va començar la banlieue, però ja s'ha, podem dir, generalitzat i com deies, doncs, n'hi ha als territoris d'ultramar, que estan molts quilòmetres i que la societat allà i la situació és molt diferent a l'hexàgon, no?
Mm-hmm. He de dir una cosa més sobre aquesta qüestió. Si creus que ens estem deixant alguna informació també de consum significativa, Laia, recordem que Emmanuel Macron ahir va decidir canviar la seva agenda, havia de fer un viatge a Alemanya i va decidir quedar-se al país. No ha ordenat, i no sé si s'ho està plantejant encara, l'estat d'emergència. Crec que de moment no era així, tot i que el 2005 sí que es va fer. I l'altra cosa és que ahir hi havia certa tensió perquè es feia el funeral del noi, de Nael Merzouk, aquest jove assassinat per la policia de 17 anys, recordeu, un control policial en un vehicle que ell conduïa, de 17 anys i no podia conduir-lo, i que el van disparar a boca de canó, no? La cerimònia finalment va ser tensa, però no va passar res, no?
Va ser tensa, no va passar res, va haver-hi més de 1.000 persones, però no hi ha imatges perquè la família va demanar a mitjans de comunicació que no s'hi apropessin, i les úniques informacions que tenim és per periodistes que estaven allà sense càmeres, sense fotos, que van explicar. Tampoc no ha transcendit a Twitter ni a cap xarxa social vídeos de la gent que estigués allà. Per tant, s'ha respectat molt. Se sap que va ser tranquil, és a dir, que va haver-hi molta gent, però que tot va transcurrir normal. El que deies de l'estat d'emergència està sobre la taula encara, és a dir, és una possibilitat que no està descartada, però Macron divendres va decidir esperar una mica a veure si la tensió baixava i no calia arribar a decretar l'estat d'emergència. En principi, aquí a França, ho haureu vist, els ajuntaments poden decretar mesures bastant àmplies, per exemple, poden prohibir manifestacions i poden decretar tocs de queda. De fet, hi ha moltes poblacions, molts municipis que han decretat tocs de queda nocturns, la majoria són de les 9 de la nit a les 6 del matí. Alguns tocs de queda són només pels menors, només afecten a menors d'edat, no acompanyats, i altres ciutats que afecta tot. Per tant, Macron va considerar que de moment no calia. Veurem si realment el fet que aquesta nit hagi sigut més tranquil·la vol dir que la cosa ja va de baixa i que aquesta setmana ja començarà a tot ser més tranquil, o només és una pausa abans de que tot torni a arrencar.
Si voleu fer algun comentari, Francesc, Mila, Tània, Manel, hi ha ahir en tertúlia una cosa que em va semblar molt interessant que deia l'Antonio Baños, perquè tenim tendència, quan passa el tema de les banlies o també revoltes que tenen caràcter molt juvenil, com és aquest cas, no?, de fer una sociologia de la joventut, dels malestars, que és molt lícit i molt normal, però cal tenir en compte que França és un país on la gent quan protesta així, no a aquest nivell potser, però recordeu que el mes de març, és que ara estava repassant el tema de les agendes, l'agenda que s'ha canviat d'Emmanuel Macron per anar a Alemanya, és que el mes de març hi havia un nou rei d'Anglaterra, Carles III, i no va poder viatjar a París en el seu primer viatge oficial perquè hi havia una revolta, en aquest cas, contra el tema de les pensions, i no era prou segur, no es va considerar prou segur com a destinació, perquè hi havia una revolta de pensionistes, que també, en fi, requeria nivells de duresa policial i d'aldarulls, no? I que he recordat les armilles grogues, no?, que va haver-hi moltes víctimes mortals. Per tant, que França ha convertit, i aquesta era la reflexió que feia el Baños, que em semblava interessant, i no sé si compartiu, França sembla que s'hagi eliminat la dialèctica de la protesta bàsica entre el poble i l'Estat, d'alguna manera, no? Quan es protesta directament, se salta un pas i es va directament a la protesta pràcticament violenta.
Perquè els països tenen gens, i aquest és el gen del 1789. És a dir, jo crec que és veritat, s'hauria d'analitzar també els països en funció genètica, i si fes algú hauria de fer, que això seria un treball periodístic, el que tu estàs apuntant, que són totes les manifestacions, revoltes, etc, de França, no d'ara, de fa molts anys endarrere, no? Crec que també citaves ara el cas de les armilles grogues, etc, sí, sí. I la violència, la conflictologia, etc, i jo crec que això és genètic, no? És a dir, el gen de la revolució en aquest sentit és genètic, i el que fan és adaptar-se també, diguem-ne, als temps, no?
Sí, jo...
No estic d'acord, puc parlar?
Sí, sí, Manel, digues. I després la Mila.
No, que ja que ho ha dit el Francesc, que ho estava pensant també, i que seria una mica la part fàcil, perquè és veritat que les protestes han estat d'aquesta manera des de fa molts anys a França, com a mínim des dels darrers 20 anys. I un podria dir, doncs clar, com que porten aquesta idea de la Revolució Francesa, que ara serà el 14 de juliol, no? Però jo diria que hi ha un factor més determinant per mi, i és que a França han desaparegut, diguéssim, els intermediaris socials, i perquè cap partit aconsegueix més d'un 30%. Els sindicats estan desapareguts. No sé, des de l'Església ha altre tipus d'associacions o entitats que poden fer de mitjanceres, han desaparegut del mapa. Llavors hi ha com una mena de connexió entre l'individu contra l'Estat, de forma directa, sense intermediaris. I quan ens falten aquests intermediaris tenim episodis de violència, perquè al final et manifestes amb un punt de nihilisme, de per què ho has de fer, perquè consideres que t'has de revoltar, perquè ara pensàvem a l'illa de Reunió han de tenir les mateixes ara reivindicacions, que hem de saber el context precís de l'illa de Reunió, però han d'actuar de la mateixa manera que estan actuant a les banlieues de París. Realment què està passant? Doncs que per mi hi ha aquesta manca d'intermediació social que no és única de França, però que es manifesta amb molta més virulència a França. Si pensem que, per exemple, parlem d'Espanya, que el sistema polític ha patit molt, però és que a França han desaparegut els partits que coneixíem, que jo mateix havia estudiat a la carrera de Ciències Polítiques fa 25 anys, 30 anys, però és que han desaparegut el Partit Socialista, l'RPR de Chirac, que és a dir, el centre dreta i el centre esquerra, han desaparegut. I llavors és un problema realment important el de França, que no és comparable a altres països. Alemanya manté un cert sistema polític, el Regne Unit igual, Espanya també, Itàlia també seria més semblant a França perquè ha desaparegut també bona part del mapa polític, però crec que el factor determinant per mi és que no hi ha intermediaris socials.
Mila i Tània.
Sí, jo crec que el fenomen és realment molt complex. Jo el 2005 hi vaig estar per fer reportatges i vaig veure una mica com estaven aquells barris i vaig parlar amb molts intermediaris que eren educadors de carrers, que eren ensenyants, que eren serveis socials, etc. I clar, allí es va plantejar el tema de la manca d'integració real de les terceres i segones i terceres generacions d'immigrants. I aquest és una explicació plausible, però tampoc
ara
és suficient.
Ara anem per la quarta.
Clar.
O sigui, però aquest és el tema, perquè són els fills dels de les banlieues del 2005.
Sí, però si has estat a Berlín i vas també als barris de més gran immigració, que són barris pràcticament turcs, que estan molt això, i resulta que a Berlín no hem vist aquestes manifestacions. Per tant, és veritat que a França pot haver-hi algun factor diferencial, tot i que recordem que molt semblant a les manifestacions que hi ha hagut ara d'aquests joves i les que va haver-hi fa 2 o 3 anys també, que n'hi ha hagut periòdicament, s'assemblen molt a les que va haver-hi a Londres a Tottenham, quan la revolta de Tottenham, recordeu que els joves venien de la perifèria, anaven a Tottenham i saquejaven els comerços, que és la primera vegada que es va produir una protesta amb saqueig de béns, diríem. No només hi havia el tema de cremar o enfrontar-se a la policia o cremar serveis públics i mobiliari públic, sinó que era trencar. Recordo que en el cas de Tottenham eren les botigues d'electrodomèstics i s'emportaven en aquell moment els iPads, lo que fos, diríem, no?
Llavors, els televisors.
Sí, bueno, és aquest tema. Jo crec que a França hi ha un component, conec bastant França, perquè tinc família i he anat sovint i tinc família que treballa justament en serveis socials, en els departaments francesos. I jo crec que a França hi ha un problema de gueto i de, d'alguna manera, de gueto i d'orgull al mateix temps. És a dir, són uns guetos, que són ciutats dormitori, pràcticament barris dormitori, en el que la major part de la gent viu dels subsidis. Cal a dir que els subsidis que tenen allà ja els voldrien aquí molta gent pobra d'aquí, és a dir, allà tenen subsidis generosos per l'alimentació, per l'educació, per moltes necessitats, però el que passa és que és un gueto en el que quan algú, gràcies a aquests beneficis, aconsegueix uns estudis o aconsegueix millorar la seva posició social, el primer que fa és marxar d'aquell barri. I aquella plaça és ocupada per un immigrant recent que està en pitjors condicions que estaven els pares d'aquest noi que se n'ha anat a un altre barri. Llavors hi ha una renovació permanent de la pobresa. De manera que aquests barris s'han convertit en un territori de beneficència o paternalisme en el millor dels casos, però que en unes generacions en les que el paternalisme ja no és la resposta que ells volen. Els seus pares o els seus avis, probablement, comparant com estaven els seus cosins a Argèlia o a Tunis o a un altre lloc, pensaven que aquest estat francès benefactor i amb tants subsidis podia ser per ells, era una millora objectiva per ells, però pels seus nets això ja no és així, perquè ells són francesos, ells ja no són ni marroquins, ni pakistanesos, ni no són del país d'origen, ells són francesos, i veuen que per dir-se Mohamed o per dir-se Nael, el que pot passar és que quan te para un policia et pot disparar sense que hi hagi realment una violència que justifiqui aquest dispar. Clar, aquesta imatge del noi, del policia disparant, jo recomano, per exemple, anar a veure una pel·lícula que reflexa molt bé el que està passant en aquests guetos, com són aquests guetos, perquè no són guetos de pobresa només, són guetos al marge de l'Estat. És a dir, són guetos que regeixen per regles en les que l'Estat cada vegada hi té menys capacitat d'intervenció. Recomano molt anar a veure aquesta pel·lícula que es diu Los Miserables, que no són els del Víctor Hugo, sinó una pel·lícula sobre com són els guetos en aquests moments.
Tània.
És molt bona recomanació. No, enllaçant amb això que deia la Mila, i també m'agradaria que la Laia, que viu allà, ens ho pogués dir, si anem bé encaminats o no. La diferència jo crec que bàsicament és entre el que és francès, que normalment coincideix amb que és blanc i amb que ve de família francesa d'anys i anys i panys, amb el que té...